La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són les 9 i 16 minuts del matí del dimecres 2 de novembre. Ja som a novembre de 2022. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ens podeu escoltar per la ràdio FM, a través de la 91.5 de tota la vida, i també a través d'internet, a través de cugat.cat. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític del ple municipal actual. Per tant, sense més dilacions, saludem a qui ens acompanya avui. Cristina Paraire, regidora de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
També tenim a Pere Soler Massip, assessor del grup municipal del PSC. Molt bon dia.
Bon dia.
José Miguel García, vocal de Ciutadans a l'MD de Valldoreix. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I a Oriol Sánchez, regidor de la CUP. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Esquerra Republicana ha disculpat l'absència a la tertúlia d'aquest dimecres i, evidentment, els disculpem per qüestions d'agenda, no podia venir ningú. Avui volia començar la tertúlia amb un tema d'aquests recurrents, que en portem parlant bastant de temps, però quan hi ha algun tipus de data en el calendari, doncs val la pena tornar-lo a posar sobre la taula. Avui fa un any que es va acabar el període d'informació de la zona de baixes emissions i van començar les sancions, per entendre'ns, a qui incomplís la normativa de contaminació dels vehicles. No tenim encara dades actualitzades de les multes posades, les hem demanat i estem pendents que ens les passin des de l'Ajuntament, però, a més, durant aquest any, hem sabut que, arran de la suspensió de la zona de baixes emissions de Barcelona, l'Ajuntament barceloní canviarà alguns aspectes de l'ordenança per adaptar-se, malgrat que, tot i així, han presentat un recurs al Suprem contra aquesta decisió de suspendre la zona de baixes emissions, però han fet alguns canvis, segurament pensant en aquest futur recurs. Alguns d'aquests canvis, els recordo, de 10 permisos anuals a 24, és a dir, dos permisos mensuals per entrar en un vehicle que no compleixi les excepcions, que no compleixi el reglament. Excepcions per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda o vehicles professionals amb persones, diríem, properes a la jubilació, persones amb rendes baixes, és a dir, s'han tocat alguns aspectes, sobretot des del punt de vista més social, per intentar, doncs, reduir l'impacte d'aquesta zona de baixes emissions. I com que la zona de baixes emissions de Sant Cugat, quan es va crear, va ser un calc de la de Barcelona, doncs crec que valia la pena parlar-ne. Primer, quina valoració en feu d'aquest primer any i si teniu dades i com les valoreu. I després, si s'hauria de canviar també i adaptar-se a les mateixes condicions que Barcelona. Els arguments que es van donar llavors era per no despistar la gent, ja que era la segona zona de baixes emissions de l'àrea metropolitana, doncs si a Barcelona es feien unes coses i a Sant Cugat se'n feien unes altres, doncs la gent es podia perdre, perquè a més hi ha molta relació entre Barcelona i Sant Cugat, com molt bé sabeu. Per tant, doncs això, què en penseu i com hauria de ser? Si vols, comencem per tu, Cristina.
Sí, molt bé. Perdó. Bé, és un tema que ha generat polèmica, no?, a la nostra ciutat, el tema de la zona de baixes emissions. Llavors, alguns apunts. Nosaltres, Sant Cugat, forma part de l'àrea metropolitana, per tant, és igual que Barcelona, i per tant és correcte des del nostre punt de vista, doncs, que la normativa i tota la gestió es faci com més conjunta millor, i en aquest cas en els 36 municipis de l'àrea metropolitana. És cert que Barcelona és motor, no?, d'aquestes accions de, sobretot, canvi d'hàbits i ajuda, però sí que també ha de fer reflexionar, no?, doncs que hagi hi hagut aquest recurs, que Barcelona hagi fet replantejament de temes, perquè realment jo crec que tots els que estem aquí, doncs, defensem una qualitat de l'aire, el tema de l'emergència climàtica ho vivim tot, ho notem tots cada dia, no? I per tant és cert que s'han de fer unes mesures. El que passa que amb el tema de la zona de baixes emissions, tal com està plantejat, doncs hi ha gent que queda endarrere. Si no et pots canviar el vehicle i no tens un transport, doncs, alternatiu que pugui ajudar-te a facilitar la teva vida del dia a dia, d'anar a treballar o anar a fer una gestió o anar al metge, fa que persones es quedin enrere. Per tant, ha d'haver justícia climàtica, no? També, però també justícia social. Nosaltres, des de Junts per Sant Cugat, sempre hem dit que estem molt d'acord amb el tema de marcar una zona de baixes emissions per protegir la salut de les persones que hi viuen dintre. No és perquè sí, vull dir que això també crec que cal recordar-ho, però no acabem d'estar d'acord en la manera que s'ha implantat a la nostra ciutat. És cert, com deies, que s'ha agafat doncs exactament el que marcava Barcelona, però cada ciutat també ha de saber, doncs, Sant Cugat no aixeques la mà i tens un taxi, no et passa un autobús cada 10 minuts que et connecta aquí o allà. I per tant, nosaltres des de Junts sempre hem dit que estàvem d'acord en la zona de baixes emissions, però no en la manera com s'havia implantat. També recordar que vam comentar o no estàvem d'acord en aquesta precipitació, no? Ja la llei permetia més marge a l'hora d'implantar-la i per tant es podia haver intentat preparar més la ciutat perquè les persones no fos una pesadilla, un mal son, si et trobes en aquesta situació. Veig que les mesures que han comentat des de Barcelona, com tu has dit, són de caire social. És evidentment que canviar-te un vehicle no són dos euros, és un esforç molt gran. Persones que estan en jubilació, persones que no tenen recursos, doncs a vegades fas que es quedin aïllades. Això no vol dir que no tots haguem d'anar fent un esforç, però sí que crec que l'haguéssim pogut adaptar la normativa una mica a les necessitats i els usos i hàbits dels nostres ciutadans. Nosaltres és el que haguéssim fet.
Molt bé. Moltes gràcies. Pere Soler, Massi?
Sí, bé, m'agradaria, de la zona de baixes emissions, destacar majoritàriament tres punts. Per començar, és més que real l'esforç del govern local, no? Evidentment, és un procés que no és gens fàcil, és a dir, no hi havia res preparat, ni ordenança fiscal, no hi havia senyalàtica. Per no haver-hi, no hi havia ni previsió dels vehicles municipals, no? que haguessin de complir aquesta normativa. Per tant, per una banda, m'agradaria destacar, doncs, l'esforç d'aquest govern a l'hora de tirar la zona de baixes emissions endavant. Per altra banda, m'agradaria destacar també que és un projecte que ajuda a connectar millor els barris, no? I fer un major desplegament de la tecnologia i dels equipaments municipals. Això també ens permet, diguéssim, fer un canvi de maquinària a través dels fons europeus, Next Generation, no? Que són aproximadament 3 milions d'euros, per tant, també destacar aquesta banda. I finalment també pel règim sancionador, que era el tema una mica també, bueno, és el que passa sempre que entra en vigència qualsevol ordenança, no? Que doncs, la normalitat és alterada i la gent doncs s'ha d'adaptar a aquesta nova normalitat. En aquest sentit, hi ha certament una restricció dels vehicles que poden accedir al centre de la ciutat en determinades hores, no? Però també crec que és prou evident que això també ajuda una mica a l'hora de que la densitat de vehicles sigui inferior a certes hores del dia, no? Aleshores, pel que fa als permisos aquests, aquí és on ens hem de posar una mica més ferms, perquè si no deixaria en banda una mica el propi propòsit de la zona de baixes emissions, que és evitar que hi hagi aquesta aglomeració de vehicles. Bé, sí que és cert que, però hi ha certes moratòries i cada dia ja reben sol·licituds per poder sobrepassar aquesta normativa. I, bueno, en aquest moment això, hem de ser ferms i ens hem de creure, no? I per això hem de modificar, per exemple, tota la flota municipal. Podríem agafar un permís i fer que tota la flota municipal doncs pogués passar per la zona de baixes emissions. Doncs no, s'ha de fer un replantejament i canviar els vehicles de, per exemple, policia local, protecció civil i agents de civisme. Bueno, creiem que la ciutadania cada cop més s'adapta a aquest canvi, no? I que les noves generacions són conscients de la necessitat de la reducció d'un vehicle de carburant fòssil i que creuen més en el transport públic, no? I per tant, ara que estem ficats en poder fer unes modificacions de línies de busos, per tant, cal consolidar, no?, amb un conveni això també amb l'àrea metropolitana, i per tant, doncs sí, més que res això.
Molt bé. Perfecte, Pere. José Miguel, la part de Ciutadans.
Sí. Bueno, nosotros lamentablemente el balance que podemos hacer a fecha de hoy de este tema de un año de multas en la zona de bajas emisiones es precisamente ese, un año de multas en la zona de bajas emisiones. Un dato, desde noviembre del 2021 a septiembre del 2022 y teniendo por medio 3 meses que no ha habido actividad de multas por un tema técnico, se han impuesto 5.334 multas, una media de 600 multas al mes. Ese es un dato objetivo del impacto que está teniendo directamente en vecinos, en usuarios de vehículos y que están teniendo pues que hacer frente a ello pues con el pago de la correspondiente sanción. Nosotros ya dijimos en su día que la contaminación provocada por los vehículos en San Cugat no era crítica, por lo menos no era tan crítica como para tomar las medidas con la urgencia que se tomaron. Y también todos sabemos que esta contaminación que hay en San Cugat en gran medida proviene de agentes externos, como es el tráfico de la P2, de la P7 o de los túneles de Valvidriera. Por tanto, no hacía falta tanta prisa, salvo que es lo que se buscase, que como parece ser, pues era el titular periodístico o la fotografía. Proyectos de este tipo, ya se ha dicho, implican cambios profundos en los hábitos de los ciudadanos y suponen en muchos casos desembolsos de dinero, de mucho dinero, ¿vale? Comprar un coche no es un tema de 100 euros, ni de 200, ni de 300, y menos cuando se tienen que hacer sin una planificación previa o a golpe de decreto. Por tanto, este tipo de medidas, este tipo de forzar cambios de hábitos que están implantados y que al final son el resultado del esfuerzo y del ajuste, digamos, del ciudadano a las necesidades que plantea el día a día, no se pueden hacer de un día para otro, sino es con un profundo estudio previo, una profunda reflexión y, sobre todo, acompañado de una batería de medidas que ayuden a contrarrestar este problema, porque al final es un problema que se impone a los ciudadanos. Por tanto, no se trataba de hacerlo rápido, como se ha hecho, ni de ser los primeros y quedar bien en la foto, sino se trataba, creo yo, creemos de nuestro partido, de haberlo hecho bien. El señor Perasulé presume del esfuerzo que ha hecho el equipo de gobierno. Pues la verdad es que no estamos de acuerdo. Después de un año, vemos que en Barcelona están repensando y planteando modificaciones para esta primera ordenanza que se hizo. Unas modificaciones que, además o casualmente, coinciden con en gran medida las críticas que desde Ciudadanos planteamos inicialmente cuando se expuso esta ordenanza y que recogimos también en numerosas enmiendas. Bueno, bien es que en Barcelona se estén replanteando estas cosas, viendo el problema que ha habido. Aquí en San Cugat no estamos haciendo este replanteamiento y nos estamos dejando llevar por lo que en Barcelona propongan. Bueno, pues siempre en Barcelona proponen cosas que creemos que son positivas, bienvenidas estarán aquí. Pero ya que tuvimos prisas para implantarlo, pues hubiera estado bien que también hubiéramos tenido prisa para aplicar medidas correctivas. Cosas que no tenemos, pues un año después no hay más puntos de recarga de vehículos eléctricos, ¿vale? Los aparcamientos disuasorios sigue habiendo el que había, que además tiene un mantenimiento que francamente es mejorable, ¿vale? Tiene unos accesos que son prácticamente impracticables, hay que hacer ahí casi escalada y rappel para bajar del aparcamiento. Tampoco se ha ampliado y se ha mejorado la red de transporte público. Estamos hablando de que la AMB, que en el futuro, sí, todo en el futuro, pero ya hemos dicho 5.300 multas que ya no son futuro, son presente y pasado, porque hay mucha gente que ha tenido que pagarlas. Y lo que sí que se ha materializado es los perjuicios para los sectores más sensibles. Cristina lo ha comentado. Gente mayor que necesita el vehículo para pequeños desplazamientos. No son los que contaminan, son es el hecho de poder disponer un vehículo para el día, para el momento que te hace falta para acompañar a una persona mayor a un sitio, al CAP, a cualquier gestión que tenga que hacer. Los vecinos de los barrios periféricos, las planas, las florestas, no usan el vehículo no tienen por qué usarlo de forma intensiva, pero sí que tienen necesidad de bajar a los servicios y a los comercios, que casualmente, en el caso de San Cugat, están concentrados en el centro, que es el que ha quedado acogido bajo la zona de bajas emisiones. Y no nos podemos olvidar tampoco de los comerciantes, los autónomos, que si ya tenían una situación precaria por el tema del COVID, la crisis económica, etcétera, pues han visto ahora obligados a tener que hacer un replanteamiento de una herramienta de trabajo tan importante como puede ser el vehículo para hacer sus desplazamientos o su actividad. Vamos, que la ciudadanía viene cumpliendo con sus obligaciones, los pagos de impuestos, impuestos de matriculación, ITVs vigentes, impuestos de circulación, el impuesto del CO2 más reciente, etcétera, pero la administración no ha dado ejemplo. Entonces no me parece de recibo que el equipo de gobierno intente sacar pecho, digamos, de esta implantación de la zona de bajas emisiones. No podemos estar orgullosos, no era un tema de hacerlo rápido, repito, y ni de presumir ni de improvisar, y tenía que haber sido hecho con más reflexión. Si ahora se aplican cambios para mejorar esto, pues bienvenidos sean, y ahí estaremos nosotros para aportar nuestra opinión al respecto.
Vale, moltes gràcies, José Miquel. I Oriol, de la CUP, endavant.
Sí, mira, primer, el tema de la zona de baixes emissions s'ha de posar en un context, que és la tendència a nivell europeu, a nivell català i a nivell també doncs d'emergència climàtica, de descongestionar i de treure els cotxes del centre. Jo crec que això és una cosa de sentit comú, que és una necessitat. Vale. Això també implica altres canvis i ha d'anar acompanyat d'altres canvis. O sigui, ara aquí estem dient si la zona de baixes emissions sí, si la zona de baixes emissions no, i és només un dels pilars que hauria de permetre doncs descongestionar i treure el cotxe del centre. No? Una nova xarxa d'autobusos, de la qual s'està treballant, doncs també és un altre punt d'aquests, i l'eventual pacificació del centre de la ciutat, que sempre surt, és un debat de fons, que és un debat que s'haurà d'afrontar, doncs també és un dels pilars, no?, als quals s'hauria de treballar. Aleshores, a banda d'això, els beneficis de la zona de baixes emissions hi són clars. En els primers mesos de la seva aplicació es va reduir un 12% el CO2 al centre. Vale? Hi ha indicadors que així ho demostren. Vale? Aleshores, nosaltres igualment, pues, quan es va planificar la zona de baixes emissions, que diuen que va ser molt a correcuita, però hi havia tota una bateria de propostes que anaven molt més enllà del que Barcelona deia o del que va acabar aplicant Barcelona. El que passa és que al final doncs es va decidir per A o per B, doncs per simplificar, com tu has dit, a aprovar la mateixa ordenança que Barcelona. Vale. Nosaltres creiem que, òbviament, una política més de poder discriminar per renda. Vale? Quan es parla de mesures socials, doncs sí, nosaltres en tenim una i sempre l'hem decidit, sempre hem apostat per aquesta, que és la discriminació per renda, no per número de vehicles, no per lletra, sinó per renda i per ús que es pugui fer d'aquest servei i del cotxe. Doncs aleshores creiem que és la línia en la que s'ha d'avançar. Vale? Aleshores, hi ha alguna denúncia? D'acord, hi ha una denúncia, Barcelona fa uns canvis, però creiem nosaltres que hem d'avançar en aquesta discriminació amb motiu de renda. I bàsicament ja està, és a dir, la zona de baixes emissions és una eina més, és una eina útil, que es demostra que per la salut de les persones és beneficiosa, i a banda d'això, òbviament, no han de pagar qui menys té, sinó qui més utilitza el cotxe.
Uh-huh. Aquesta discriminació per renda que dius, diríem, és un objectiu que es vol aplicar ara a un següent pas? És a dir, com, en quin sentit ho dius?
Sí, bueno, nosaltres com a CUP sempre hem apostat per això. Aleshores, si s'han de fer canvis, nosaltres batallarem perquè vagin en aquesta direcció i en aquesta línia, igual que en l'ús dels cotxes. Hi ha una tecnologia que ens permet poder fer aquest conteig de seguiment, i creiem que és un dels motius beneficiosos en els que es podria aplicar la tecnologia vinculada a les càmeres.
Això és aquell software amb intel·ligència artificial del qual es va parlar fa unes setmanes. Sí, Cristina.
Sí, comentada aquest tema, a veure, jo crec, almenys per part meva, nosaltres sí que hem dit que estem d'acord amb una zona de baixes emissions. Sí que per part del PSC, i ara ho ha dit el Pere també, sempre comenteu, no hi havia res preparat. Bueno, ja nosaltres estàvem fent reunions amb l'àrea metropolitana, era un tema molt incipient fa 5 anys, vull dir que tot avança molt, i sí que és cert que havíem delimitat la zona i anàvem fent els passos que ens anaven dient. Evidentment tu ho has dit, no estava tot preparat, vull dir, no et diré jo que estava perquè no estava, però és que no anàvem a implantar-ho com vosaltres, pim-pam, així. Vull dir que era tot un procés que anàvem fent. Amb el tema de la senyalítica la vam començar a posar. Podeu parlar-ho amb l'àrea metropolitana, que vam ser precisament Sant Cugat, un dels municipis que va ajudar amb la definició homogènia de tots els municipis, etc. Però crec que ara no és si jo he fet o no he fet, o si teníem o no teníem. Aquí estem parlant de la implantació crec jo, que deies, de la zona de baixes emissions, que la realitat és que hi ha unes multes, i jo crec que el que la gent vol saber, o el que a mi també m'agradaria saber com a grup polític, és aquesta valoració que fa el govern. Si teniu estudis, perquè ara l'Oriol ha dit el primer d'això va baixar un 12%, ha passat un any. Realment aquesta mesura que s'ha fet ha disminuït la contaminació a Sant Cugat? Quants vehicles hi ha? Si hi ha teniu pensat prendre mesures d'avaluació després d'un any o no fareu res i ja us va bé com va? Jo crec que és això una mica la pregunta que, o el que pot interessar als oients més de si jo havia fet o tu havies fet o això. És una realitat. Evidentment, qui no compleix el multa, o sigui, amb això res a dir, són les normes de convivència, no? Però sí que crec que l'interessant és saber si ja us està bé com està o teniu pensat fer algun replanteig o ara que fa un any heu fet alguna avaluació, teniu dades noves de l'impacte no només de multes, sinó mediambiental, d'aquesta mesura, cal ampliar-la, cal reduir-la, no sé, jo crec que seria més interessant saber cap on van els trets, perquè almenys nosaltres no ho sabem. No sé si Ciutadans ho sap.
No, totalment d'acord. Però...
A veure, vale. Dieu que va ser un pim-pam. No és veritat, no es va aplicar de forma irreflexiva. Vull dir, feia temps que s'estava fent un treball, també des de l'AMB. Barcelona va posar la primera pedra, diguéssim, i ens vam trobar en un moment en què nosaltres també vam creure convenient passar de les paraules als fets i aplicar la zona de baixes emissions. Com ja he comentat, va haver-hi molt de debat al darrere, van haver-hi moltes propostes que al final es van quedar en un segon terme per homogenitzar tot el tema de la normativa, i és un bon moment per replantejar-les i per treballar i aprofundir i millorar. O sigui, per millorar mai és una molèstia. M'explico? Millorar amb criteris socials, millorar amb criteris de renda i millorar amb criteris d'ús. Per nosaltres, aquí, en aquest sentit, com a CUP, no hi ha cap mena de problema. I, òbviament, dades al dia, diguéssim, no les tenim ara mateix. Vale? Les dades al dia no, però la tendència indica que és positiva i que implica una reducció de la contaminació. I creiem que és un compromís, ja com a societat, i més amb els últims informes i els últims estudis a nivell planetari, doncs que també nosaltres aportem el nostre gra de sorra en aquest sentit. I com comentava, no és només la zona de baixes emissions, ha d'anar acompanyada de tota una altra sèrie de mesures que també impliquen canvis, òbviament, impliquen, com deia el Pere, un sotrec de la normalitat, no? Però bueno, en tot cas, el moment ens ho demana i ens condiciona a fer-ho així. Per tant, cal ser valents en aquest sentit i apostar per la reducció de les emissions i per la millora de la qualitat de l'aire. I això és així, vaja.
Mm-hmm. Molt bé. Pere, no sé si vols afegir alguna cosa?
Sí, a veure, breument, pel tema de les multes, feia temps que estava anunciat el tema de la zona de baixes emissions. Si la gent, sabent que incomplia aquesta normativa, segueix passant pel centre, doncs, com ha dit la Cristina, és el que hi ha. És a dir, quan s'aprova una nova ordenança, hi ha sanció darrere i és el que hi ha. Per el que respecta a les alternatives, doncs, com ha dit l'Oriol, s'està replantejant les línies d'abusos, i en aquest sentit, doncs, s'està treballant amb l'àrea metropolitana i ja hi ha hagut propostes concretes que han anat sortint, però falta acabar de matitzar-ho tot. És a dir...
Mm-hmm. Sí, José Miguel.
Bueno, a mi, jo encuentro un poco, no sé, encuentro... Vamos, yo no sería capaz de decir esto, de mostrar tan poca empatía por estos sectores que hemos dicho, la gente mayor, que no puede cambiar el vehículo porque el uso que hace de él es muy limitado y que no son los que contaminan porque hacen un uso limitado, ni a los vecinos no se puede decir es el que ya y que paguen la multa y ya está y que cambien el coche, sino que espabilen. No me parece un planteamiento.
Y a rutas alternativas también tienes de Sant Cugat.
Sí, pero al final todos los servicios, todos los equipamientos están en el centro y están, bueno, me atrevería a decir que el 80% de ellos están en el centro, que queda acotado por la zona de bajas emisiones. Los fines de semana, cuando se puede acceder, los servicios están cerrados desde el ayuntamiento para arriba, todos los equipamientos. Entonces, bueno, esa gente hay que darle solución. No se pueden poner primero los problemas y menos por parte de las administraciones y luego decir que el ciudadano se busque la vida, es el que ya, y que busquen soluciones. se habían hecho estudios previos y se habían mirado muchas cosas, probablemente, no lo voy a discutir, pero sí que puedo afirmar que no fueron lo suficientes. No fueron lo suficientes porque precisamente las directrices de la Unión Europea que apuntaban pues cuál había de ser el camino en los objetivos de esta zona de bajas emisiones establecían que la apuesta por el transporte público era una de las variables principales que debía sostener, digamos, este cambio de hábitos. Si esta es una de las directrices principales, aquí no se ha escuchado, porque no se ha hecho ningún cambio, se está estudiando, se harán cambios en el futuro, no lo sé, habrá que verlos y habrá que ver cómo son, pero en cualquier caso tenemos una realidad, que es la implantación de la zona de bajas emisiones, la aplicación de multas, y no tenemos mejoras en frecuencia, en más calidad del transporte urbano. Entonces, no sé si había hecho antes lo suficiente, pero está claro que no se ha hecho lo necesario. Se le han planteado problemas a la ciudadanía, se la deja abandonada a su suerte, que sufran por la crisis, el COVID, las dificultades para el comercio, el tema de la crisis energética, que no sé si llegaremos luego a debatirlo, etcétera, y estamos donde estamos. No es el enfoque, yo creo que no una administración responsable tiene que tener más empatía con los ciudadanos y plantear soluciones para que los problemas sean los mínimos posibles.
Vale, moltes gràcies. Si ningú més vol afegir res, doncs mira, m'enganxo al fil que em deixes, José Miguel, de la crisi energètica, concretament en l'afectació en el comerç diguem, de ciutat, perquè la setmana passada, concretament divendres, el comerç local es va sumar a una crida, diríem, no sé si era estatal, però menys catalana segur que sí, de fer 15 minuts d'aturada, de pagar els llums durant 15 minuts per protestar pel preu de l'electricitat, que en molts casos, en molts comerços, els hi ha multiplicat per 3 la factura. I bàsicament, evidentment, no us preguntaré sobre els motius i si voleu parlar de Putin o vosaltres mateixos, però en tot cas, què es pot fer des d'un ajuntament, diguem, per ajudar el comerç local davant d'una crisi com aquesta, que no té un origen, evidentment, local. Si vols, comencem per tu, Oriol.
Bueno, doncs, bàsicament, és evident que és un fet que afecta els comerços, afecta els ciutadans, i realment, des de l'Ajuntament, a banda d'algunes ajudes o alguna promoció que es pugui fer, realment el problema no està aquí. Vale? Nosaltres, com a administració més propera, sempre ens toca gestionar el malestar, i això és ben conegut, i es pot fer doncs, ajudes, i es pot fer campanyes de sensibilització, i es pot fer doncs, animar la gent a anar a comprar al comerç local, però que només són pedaços. No? Aquí el tema és que, per exemple, doncs, tant governs a nivell català o a nivell estatal, doncs tenen molta més marge, molta més maniobra, i nosaltres volem recordar una mica aquí qui està fent diners, les grans elèctriques, i com aquestes serveixen d'entrada i de sortida per quan uns polítics ja no, de determinats partits, doncs ja no són útils, no? O se'ls premia amb aquestes portes giratòries, no? Aquí trobem a faltar molta més valentia, trobem a faltar recuperar el que nosaltres creiem i defensem, que és la funció social de la propietat, quan uns beneficis són totalment aberrants, quan uns beneficis es generen a costa del patiment de la gent, doncs és un deure de qui està gestionant políticament aquest país, doncs posar fre a això, posar un topall amb el preu de l'energia, repartir aquests beneficis i ajudar a la gent. Aquí és on nosaltres trobem a faltar tot aquest treball, tota aquesta valentia política que després doncs no es plasma. Molts discursos, molts bonus o molts xecs, però al final quan cal posar un cop de puny sobre la taula i dir fins aquí hem arribat, aquí això no es fa.
Molt bé, gràcies, Pere.
Sí, bé, com tu has dit, trobem que aquest increment podria ser originat, bueno, molt segurament és originat per fonts externes al nostre país, i una mica com diu l'Oriol, trobem que la millor manera, diguéssim, d'actuar enfront d'això és des d'administracions més grans, no? En aquest cas, doncs trobem com el govern de Pedro Sánchez, en el nostre cas, ha aconseguit, diguéssim, ficar un límit en el preu del gas i d'aquesta manera mitigar en part el preu de l'electricitat. Nosaltres com a Ajuntament sempre hem estat, bueno, com a govern de l'Ajuntament sempre hem estat al costat del comerç en èpoques de crisi, com va ser, per exemple, en el moment de la Covid, que van fer la implementació d'aquells xecs que incitaven a la ciutadania, diguéssim, a comprar en el comerç local. Per tant, com ha dit l'Oriol, nosaltres com a Ajuntament podem posar parxes, però sempre seguint la línia d'ajudar la nostra ciutat, ajudar el comerç i ajudar la ciutadania en aquestes crisis.
Mm-hmm. Això que deies del topall del gas, jo crec que la ciutadania li costa d'entendre, encara que és així, però el que ha vist és a la seva factura que li han pujat un concepte nou que posa topall del gas i està pagant més, que segurament se li ha de dir és que si no pagaries molt més, almenys aquesta és la intenció, no? De que l'electricitat no costés tant, però clar, als seus ulls és veus jo la factura i veig hi ha gent, un company meu, 40 euros més ha pagat de cop, que posa topall del gas. Ostres, la veritat és que vaig haver de jo ajudar-lo, buscar-li un article que li expliqués, i no, és que seria pitjor, però estava a punt d'anar a incendiar alguna cosa. Per tant, és un tema molt complicat d'entendre, però sí, és així, i de fet Europa vol copiar, em sembla que aquesta excepció ibèrica que es deia, no?
Sí, exacte, que era Portugal i Espanya van aconseguir...
Mm-hmm, correcte. Cristina...
És un tema molt preocupant, i que ens afecta a tots a nivell individual, en el nostre dia a dia. Aquest encariment de l'energia fa que tot el tema de la inflació fa que tots tinguem avui menys diners dels que teníem fa 8 mesos. Treballant igual guanyes menys diners. És normal que això també afecti doncs el comerç com a col·lectiu. Si tenim menys diners tenim per gastar, per consumir. El greu del tema és que ja no estem parlant en aquests moments de productes de luxe o productes que mira si t'estàs perquè t'has d'aguantar, no passa res. Estem parlant d'un encariment en que repercuteixen els elements bàsics, no? De necessitat de les persones, els aliments, no passa fred, vull dir que o no passa calor, perquè ara ja podem dir no passa calor també, i evidentment doncs això ha afectat en els comerciants, que ara comentàveu. Ells s'han organitzat des de Barcelona, em sembla, van fer aquesta protesta de pagar els llums el dia 28, doncs 15 minuts, em sembla que era, i la veritat és que tenim un problema molt greu, perquè si el comerç no aguanta, la seva funció de cohesió, de donar vida a les ciutats, és que pot ser molt, molt terrible. Podem trobar-nos amb els carrers mig buits, i les conseqüències que això produeix. En aquests moments ells estan reivindicant una sèrie d'accions per part de governs superiors, d'administracions superiors. En aquest cas, ells demanen mesures concretes, ja sigui de rebaixa de l'IVA, ja sigui de quotes a la seguretat social, temporals, temes d'autònoms, etc. Estan demanant unes mesures que potser no estan en la mà, no?, dels governs, de les administracions locals. I és cert doncs que més encert o menys encert, durant la pandèmia doncs s'han intentat donar ajudes, però és cert que ens trobem amb uns comerciants que la majoria, després de la pandèmia, encara estan ara pagant els ICOs en molts casos, és a dir, tenen un deute pendent, ara tenen aquesta pujada i no es veuen en cor de com fer-hi front. Un estudi de PIMEC sobre el comerç local de la nostra ciutat comentava fa uns mesos que hi havia una bona situació de salut del comerç, que també, exacte, del comerç de la nostra ciutat, però també diu unes dades aquest estudi que són preocupants, perquè parlen d'un 27% de comerços que no tenen liquiditat, que no poden fer front a la despesa diària, i també comentava aquest mateix estudi que un 5% s'està replantejant després de Nadal tancar, perquè és que no es pot fer, no es pot assumir. Doncs, des de l'administració local segur que alguna cosa podem fer. Jo crec que això, per part de Junts, si el govern de la ciutat fa propostes en aquest sentit, segur que ens hi trobaran, perquè és una urgència. És que estem parlant de que no sobreviuran els comerços més de 3 mesos, perquè el Nadal el tenim aquí. Llavors, després, no sé què es pot fer, però si des del... nosaltres hem presentat amb diferents mocions, potser cal tornar a fer petites ajudes, no?, per a fer front a la liquiditat. Es podria investigar en aquesta línia, però sí que crec que com a partits polítics hem d'intentar, ja sigui a Madrid o al govern de la Generalitat, que aquestes mesures que es proposen puguin ser temporalment efectives. I això, tots tenim representació al Parlament, i per tant jo crec que hauríem de fer el nostre, almenys a nivell local, parlar amb les nostres direccions, perquè aquest és un tema que cap ciutat es pot permetre, aquest, el patiment dels ciutadans que estem patint tots, però el comerç en aquest moment està molt, molt en perill. I els estudis ens parlen que no passen de 3 mesos. Per tant, alguna mesura urgent s'ha de fer, perquè nosaltres des d'aquí Sant Cugat no arreglarem la guerra, no podem controlar les energies, però estic segur que, mira, potser seria un tema, no?, de Consell de Ciutat, de quins temes en què es podria implicar a l'Ajuntament en aquest òrgan consultiu, i que tot fos un tema de ciutat, si és que realment volem donar aquest cop de mà al teixit comercial de la nostra ciutat. A nosaltres ens hi trobaran per fer les nostres aportacions en el foro que creguin convenient, i tot el que sigui ajudar, creiem que és un tema que no ens podem adormir. Estem parlant de 3 mesos.
Molt bé. José Miguel?
Bueno, desde Ciudadanos entendemos perfectamente a los comerciantes locales y no podemos por más que empatizar con ellos, con sus quejas y sus reclamaciones. Hay un problema de fondo, hay un incremento de los precios de la energía que ya viene de tiempo atrás, que se ha agravado ahora con la crisis, con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y esto ha repercutido, ha contribuido todo junto a que haya un incremento del precio de las materias primas, que todo junto pues ha creado pues esta tormenta perfecta en la que estamos ahora envueltos, y que con todas las implicaciones que tiene, profundas y muy graves. Está claro que el papel que puede ejercer el Ayuntamiento de San Cuat o cualquier ayuntamiento de cualquier municipio a el nivel global de esta tormenta perfecta es muy limitado, por no decir prácticamente nulo, ¿vale? Pero esto hay que tenerlo en cuenta, que está a la vez justo cuando estamos saliendo o terminando de salir de la crisis que impuso la COVID. Por tanto, no, es que es imposible no empatizar con los comerciantes. Está claro que la solución no está en el Ayuntamiento de San Cugat, pero sí que le diría al señor Sánchez de la CUP, que ha dicho hace falta valentía política, que sí que le diría que no mire tan lejos para dar estos copos de puño en la sobra de taula, y que mire a ver qué podemos hacer, aunque sea en pequeña escala, desde el Ayuntamiento de San Cugat. Yo voy a aportar algunas ideas. En primer lugar, pues abogar por rebajar la presión fiscal que sufren los comerciantes y los autónomos. Medidas como reducir el IBI, el impuesto de actividades económicas, etcétera. Hay una serie de propuestas en este sentido que se pueden hacer, en las que desde Ciudadanos estamos trabajando y que presentaremos a nivel de propuestas cuando se tenga que debatir en breve las ordenanzas fiscales para el próximo año. También se puede empatizar con los comerciantes locales y desarrollar planes más ambiciosos. Ya están haciendo algunos planes, pero se pueden hacer más ambiciosos para apoyar al comercio y dinamizarlo. No es de recibo que frente a esta tormenta perfecta que estamos viviendo ahora, los comerciantes, las asociaciones de comerciantes, tengan que pelearse, por así decirlo, con el ayuntamiento para extender o para que no se reduzcan los días de actividad de la iluminación navideña, que es una de las medidas que en su día se propuso, que los comerciantes reclamaban como medida que ayudaba a dinamizar su comercio. Pues no puede ser que en esta situación pues se acoten los días y se deje un valor testimonial. Vale, se ha rectificado ese planteamiento, se va a ampliar las horas, los días que esta iluminación estaría funcionando. Pero, o sea, no puede ser que ante esta situación se planteen estas restricciones, estas medidas, que de alguna manera parece que no tengan en cuenta pues las necesidades que tiene este comercio tan necesario para dinamizar el centro de la ciudad, para mantener esta cohesión. Comentaba Cristina los datos estos de Pimec. Está bien, tenemos mucho comercio en San Cugat, está perfecto, pero también todos somos conscientes de que cada día vemos noticias de que comercios tradicionales de San Cugat cierran la persiana, y todos tenemos en la cabeza también los altos datos de rotación de los comercios en muchos barrios de San Cugat. Eso no son datos, está muy bien que haya muchos comercios, pero estos índices, estos parámetros también habría que mirarlos para mirar la calidad y de estos comercios y la calidad de cómo pueden trabajar y dar continuidad a su actividad. Por tanto, mirar medidas que se pueden hacer de rebaja fiscal, esas son medidas que se pueden tomar a nivel municipal, y también potenciar, desarrollar, apoyar con todas las herramientas que se tengan a mano medidas para dinamizar y facilitar el trabajo de los comerciantes.
Molt bé, moltes gràcies. Voleu afegir alguna cosa? No? Volia fer una petita menció, ho ha dit la Cristina ara, sobre els que s'han complert 10 anys del primer Consell de Ciutat. No ens donarà temps a fer la ronda, però aprofitant que tenim el regidor de participació, doncs si em deixeu que faci ell una petita menció, un record en aquests 10 anys, i tancarem aquí la tertúlia. Quina valoració en feu?
Bueno, en primer lloc, crec que és molt positiu celebrar aquests 10 anys d'aquest òrgan, un òrgan que destacar que no s'ha aturat durant aquests anys de pandèmia, vale? Jo crec que és de rebut començar per aquí, és de rebut començar per tot l'esforç que ha fet tot l'equip de participació, perquè cap de les institucions o cap de les maneres de participar que tenim a la ciutat, cap dels òrgans, ha parat la seva activitat durant la pandèmia, com sí que ha passat en molts altres municipis. Aleshores, creiem que és molt bona notícia aquests 10 anys de feina ininterrompuda, i més ara que en breus s'aprovarà el reglament que posarà negre sobre blanc totes les funcions del Consell de Ciutat, que també és sorprenent que en 10 anys no s'hagi fet fins ara, no s'hagi fet fins aquests 4 anys, no? Aquests 4 últims anys, aquest últim mandat. Doncs és sorprenent que no sigui així, però bueno, fins que no hem arribat a nosaltres no hem pogut posar fil a l'agulla en aquest sentit. Aleshores, comentava la Cristina que si tot un encàrrec pel Consell de Ciutat, dir-li que el Consell de Ciutat en aquest mandat ha desenvolupat tres grans eixos de treball. Un és el comerç, l'altre és Torre Negra, sobre el qual es farà l'Assemblea Ciutadana del dia 16 de novembre, al qual animo tothom a participar, ja que estem aquí, faig un petit sketch. I després hi ha un altre sobre model de ciutat, que és aquí on es planteja, entre altres coses, doncs, tot el debat sobre l'energia i tot el debat sobre el tipus de ciutat que volem i quin consum energètic pot assumir o no de cara ja als propers anys, no? Aleshores, simplement valoro molt positivament aquest Consell de Ciutat i, òbviament, instar a que el proper mandat es continuïn amb aquestes línies de treball, no? Que considerem que són bàsiques i que són d'interès general i que van més enllà del color polític del govern.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Oriol. Fins aquí la tertúlia al gall del monestir. Moltíssimes gràcies, Cristina Paraire, Pere Soler Massip, José Miguel García i Oriol Sánchez, per venir fins a l'estudi de Cugat Mèdia. I els oients ja ho saben, cada dimecres, a 9:15 del matí, al gall del monestir, la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat. Fins dimecres que ve.